Bona nit. Avui, Estils 2.0, recordem en Joan Muntada Caixac, nascut a Castellar del Vallès l'any 1938. Home molt de casa i la família abans que tot. Pare de tres nois i una noia. Pessebrista des dels 18 anys i molt vinculat al Centre Excursionista de Castellar des dels 16 anys. Soci número 19, del que va ser-ne president. Treballà de forner, fou home de confiança en el ram del tèxtil i boletaire, entre altres aficions. Morí el 29 de setembre de l'any 2008. L'estil d'en Joan Muntada Caixac el va mostrar ell mateix a Ràdio Castellà el 12 de gener de 1998.
Després de les vacances de Nadal, retornem als nostres estils de cada dilluns. Avui, amb un personatge molt conegut de molts castellarencs. Es tracta d'un home que, com d'altres, la seva dedicació a les coses del poble no li permet dedicar-se poder a moltes altres coses que li agradaria de fer. Tot i així, és un home que es llança amb el que cal i pel que cal, sempre una mica amb disposició doncs, pels serveis doncs, que dedica a les entitats. En concret, aquest vespre parlem amb Joan Muntada Caixac. Bona nit, Joan.
Bona nit, bona nit.
Bé, comentàvem mentre preparàvem aquesta tertúlia d'aquest vespre que és de les coses que una mica et costa. Això de no poder-te dedicar a d'altres coses.
Sí, bueno, normalment un pic que et compromets amb una tasca, vull dir, tinc un caràcter de que si no puc complir no m'hi poso. Si em comprometo a fer una feina intento portar-la al màxim de bé possible i no defraudar els que confien en mi.
Què passa que com les persones... Suposo que en general ens agraden més coses que allò que fem, a vegades i que ens limita. Suposo que si un no pot, durant un temps no pot fer moltes de les coses que li agraden, també això crea fatig.
Sí, una mica sí. Ara em trobo pues, que el centre s'ha anat engrandint, cada vegada hi ha més grups, cada vegada hi ha més reunions, hi ha més tasques a fer, i ja tinc molta bona col·laboració, el que passa que em treuen moltes hores de casa, d'estar en família, de fer els meus ratos lliures la figureta de fang, per anar a fer el pessebre. Mira, enguany a casa no li hem fet pessebre aquest any. La meva senyora està molt enfadada perquè diu, casa un pessebrista sense pessebre. Diu, això ja està bé, no? I són coses que, sense anar-te en compte, et vas comprometent i el de casa es va quedar enrere. I arriba un punt que això em sap una mica de greu. Ja se'n fan pagues a casa, ja se'n fan càrrec, però em sap greu no poder, potser un pèl egoista per part meva, no poder desenvolupar el que a mi m'encanta de tota la vida.
Bé, tindrem ocasió d'anar comentant totes aquestes aficions i dedicacions del nostre convidat d'avui, que altrament és el president de l'actual de la SEC, no? Bueno, del SEC.
Del SEC, no? Bé, sí.
Bé, castellarenc nascut a Castellar, l'any 38. Explica'ns una mica com és aquell castellà dels anys 40.
Pues és de les coses, de vegades pujant com vinc de treballar amb el cotxe i veig el Pla de Bruguera amb tant ciment i estava acostumat a veure'l amb aquells ametllers florits, les vinyes, els camps de cereals. Agafo una mica d'angoixa. Em sembla que el progrés el paguem massa car, almenys aquí a Castellà. A mi em dona aquesta impressió. Em sap greu que el Pla de Progrés ens hagi transformat de la manera que s'ha transformat. Per altra banda, diu, sí, és el progrés, però poder, no sé, ja dic, jo potser sóc una mica egoista i m'agradaria poder veure el Pla Bruguera tal com el teníem anys enrere. I el poble passa el mateix. El poble passejaves tranquil·lament pel carrer, ara el que baixes al peu de la cera és de vigilar que no se t'emporti un cotxe, perquè tothom va amb el rellotge a la mà i tothom va de pressa i tothom té tard. I estem, potser paguem el tribut que estem a la vora de la ciutat, i em dóna la impressió que Castellà se'ns està tornant una ciutat dormitori.
Per tant, hi hem perdut?
Jo crec que sí, un tant per cent molt elevat.
I quan vols fer excursionisme has de fugir de Castellà o encara et quedes per Castellà?
No, ui, els recursos de la muntanya de Sant Llorenç no s'acaben mai. Fa molts anys que hi volto per la muntanya i encara no l'he vista tota.
Però no t'hi perds mai?
Alguna vegada pots haver-te equivocat de camí, fas alguna marrada, però perda't, no.
Bueno, allò que un s'equivoca, no?
S'equivoca, que és normal.
Si un torna a casa no es perd
mai.
No
hi ha cap problema, sí.
Bé, estem però en els anys 40, una postguerra, un castellà més petit, unes vivències d'infant, possiblement poder passaves gana, o poder no.
No.
Temps eren temps difícils.
Sí, en aquest aspecte no, perquè tenia la sort que el meu pare era forner, el pa no ens faltava mai.
Menjàvem pa.
Llavors, com que amb els pagesos es feien canvis, deien, mira, donem un pa i tu em portes ous, i l'altre et portava llet, i vull dir, de gana, malauradament, no he sabut mai què és. Però, esclar, tot degut a les circumstàncies que estava, no?, que em trobava. Era fill d'un forner i, esclar, a casa de menjar no n'ha faltat mai. Amb aquest aspecte, vaja.
I els anys d'escola?
Tampoc, no.
Però de gana no, però vull dir, com era l'escola, a quina escola anaves?
L'escola vaig començar a entrar a les Germanes Dominiques i vaig estar-hi, em sembla, fins a 6 o 7 anys amb les Germanes. I llavors vaig passar als col·legis nacionals fins que vaig acabar el que vaig tenir el graduat. I llavors vaig intentar entrar a l'Escola Industrial de Terrassa per estudiar una carrera.
Això ja són els 15 anys.
Sí, devia, sí, 15 o 16, devia tenir, exactament no me'n recordo. Esclar, llavors resulta que per poder entrar a estudiar primer havies de fer l'ingrés, havies de fer uns exàmens. Vaig fer aquests ingressos, aquests exàmens, i llavors a casa em sembla que ens va marxar un treballador, i el meu pare em va proposar que si em quedava a casa a fer de forner, que allò era per mi, el forn, que em compraria una moto. Ja em diràs, a 16 anys, aquí a Castellà, que no em veies quasi a cap de moto, se'm van obrir els ulls, no? Potser va ser una proposta que actualment, mirant-ho ara, no la veig massa honesta, perquè, vull dir, el temps ha canviat molt i els estudis valen molt. El xicot que té estudis es defensa molt més que no pas el que no tens estudis. Però, esclar, em van llemenir la moto, em van llemenir la feina, em van llemenir pues, que seria a casa, que tenia moltes hores lliures, cada que me les treia de dormir, i vaig deixar els estudis per quedar-me a casa. I, esclar, això va passar uns anys, perfecte, jo era el nen maco del poble, esclar, no em faltava una pesseta, vull dir, a l'època dels bolets, com que em traia de dormir, anava a buscar bolets sempre que n'hi havia, no és com ara que no en trobes ja. Vull dir, tenia moltes facilitats degut a la feina que feia. Llavors va arribar l'època d'anar a la mili i el meu pare em va proposar que m'allistés voluntari per tenir-me a la vora de casa, per poder treballar. A mi em va semblar molt bé, clar que vaig servir 611 dies, 20 mesos i una mica més. Vaig servir a Barcelona, a Sant Andreu, i amb un xinxollo d'aquells que baixava coca al capità i tota la punyeta aquesta, van aconseguir anar al dematí al quartel i a la tarda cap a casa. I em passava la nit a casa treballant. I al dematí tornava al quartel amb una moto que, bueno, la moto que m'havien comprat, no? Esclar, això pel meu pare li va anar molt bé perquè tenia un treballador a casa, l'Emili és com si no l'hagués feta perquè vaig estar més a casa que al quartel. Si tenia alguna guàrdia, com que de cèntims no hi havia problemes, me la venia, per poder anar a casa. Era tot un tripijoc, un canvi de posició, no? Amb cèntims comprava la guàrdia, i era a casa a treballar, i a meu pare això li anava bé. Fins que, acabada la mili, ja em vaig casar. Ràpidament, sembla que devia tenir 21 o 22 anys, ja em vaig casar.
El fet, per tant, un fill ben obedient.
Poder ser.
O interessat.
Home, aquella època, dius, no sé, un negoci de forner, veies un porvindre, que hi era, francament hi era, i ara cada dia ho és més, no? Abans només es venia pa i coca i prou, i ara que es venen tantes coses en el forn que es guanyen molt bé la vida actualment. Si hi ha un més treballador, es guanya molt bé la vida. Tenia un porvindre, jo li veia el porvindre, el que passa que, per motius que no fan el cas, el meu pare es va vendre el forn, i em vaig trobar que ja estava casat, ja tenia el primer fill, i és clar, sense feina, sense estudis, era forner, però esclar, per anar a fer de forner em va semblar que com a amo molt bé, però com a treballador que no ho assimilava, i menys quedar-me al poble de forner, no? Semblava que la gent em mirava malament perquè havíem quedat sense el forn, vull dir, hi va haver una sèrie de coses. Amics que tenia també se'm van fer esquena perquè jo havia quedat sense el forn, vull dir, de passar del nen maco vaig passar a un de la pila, no?
De fet, és una pregunta que m'estret, és a dir, com es diu una situació de passar, diguem així, a tenir-ho tot, entre cometes,
no tenir res,
no? I a més, tenir família, fills...
Tenir família, tenir un fill, la meva senyora estava a casa. Es passen moments dolents, molt dolents, el que passa que jo no m'he espantat mai i gràcies a Déu pues, he treballat tant com he pogut, i si havia de fer hores el dissabte a la tarda, feia hores el dissabte a la tarda, i la cosa és cuitiat endavant, vull dir, me'n vaig sortir ràpidament. En clar que el meu pare va dir, bueno, t'he vengut al forn, però t'he buscat feina que han tornat, diu, tens el pa assegurat per la vida, i jo vaig dir, bueno, això de la vida, i com més ho analitzes, ara que veus el procés que ha passat a Can Torrà, que ha desaparegut una empresa de 1.000 treballadors, ha anat per terra, dius, el pa de la vida, on era el pa per la vida, no? Però en aquella època es veia d'aquesta manera. I és clar, vaig estar un any allà a Can Torrà, guanyava 500 pessetes a la setmana, no, 500, sí, a la setmana, 500 pessetes a la setmana, per viure on tenia ni per començar, i llavors vaig buscar feina i em vaig trobar a Sabella del ram tèxtil. I vaig deixar ràpidament Can Torrà i me'n vaig anar amb el ram tèxtil, gràcies al malaurat company que tenia l'Emili Altimira, que ell m'hi va donar un cop de mà.
Per tant, d'alguna manera, diguem, aquest pas per la Torrà va servir després per incorporar-te en un nou tipus, diguem, de feina,
sí, sí,
diferent de la que havies fet.
No havia vist mai un fil, no havia vist mai una màquina, no havia vist... Però vull dir que jo no m'espantava, jo el que volia era tirar la família endavant, no? Llavors, vull dir, vaig ser el que vaig poder per tirar la casa endavant, i la prova està que l'he tirat, no? Vull dir que això no em va espantar de cap manera, que passes moments difícils, això estic totalment d'acord. També vaig estar molt de sort que els meus sogres em van ajudar molt, eren pagesos i no ens faltava mai les patates, i vull dir que les patates, la llet, que si avui un pollastre, que si demà un conill, vull dir, són cops de mà que no te'n dones compte, però a la llarga pesen molt, vull dir, ara s'agraeix, ara quan ho sospeses amb tranquil·litat, jo aquestes coses m'agrada sospesar-les molt. Mira, quan la meva senyora es trobava més bé, que ara fa uns dies que no es troba massa bé, bueno, des que va patir el cor, que no pot caminar massa perquè es cansa, i el metge li ha recomanat que no anem a la muntanya amb ella perquè l'alçada i tot això. Doncs anàvem el dissabte al dematí, anàvem a esmorzar sobre la Font del Llor, allà ens assentàvem, sentíem els ocells a cantar, i allà reflexionaves del que t'ha passat, del que has fet, que si els nanos aquí, que si aquell fa això, que si l'altre fa això, i en baix, sota el cant dels ocells, per dir-ho així poèticament, no?, feies unes reflexions de la teva vivència amb la família que t'ajudava molt a tirar la setmana endavant. Per mi jo agafava oxigeno per tota la setmana, no?
Era el moment de meditació setmanal.
Ah, exacte.
I era un lloc... Amb la persona que estimaves,
amb la persona,
no?,
que estimava, sí. Sí, sí, sí. Esclar, vull dir, A la muntanya a mi m'encanta, el que passa que hi he anat a viure els moments bons i els dolents, vull dir, però sempre m'ha ajudat, no sé, representa que anar-me de caminar i cansar-me 4 o 5 hores representa que em neteja el cervell o me'l... No sé la paraula exacta, però vull dir que m'és molt bo.
Només estàs parlant de dues visions de la muntanya, no? Mm-hmm. La visió del anar a fer milles, sí, a fer quilòmetres, sí. I la del repòs, la de la contemplació,
sí, sí. La
de viure el que és el més natural de la natura, no?
La muntanya, vull dir, de petit que hi he anat jo a la muntanya, primer anant a caçar amb l'escopeta, perquè el meu pare em va comprar una escopeta i has d'anar a matar conills, doncs anem a matar conills, allò obedient que deies tu abans, no? Hi he anat a caçar molt, m'agradava, hi he anat a pescar, de pescar també m'agradava, vull dir, totes les aficions que poguessis imaginar-te, les he fet totes, pràcticament. Tot m'encantava, el que passa que quan arribes a una edat, llavors dius, bueno, a veure, què és el que més t'agrada tot això? Fem una tria i agafem unes quantes i prou, perquè si no, no pot ser. Vaig deixar l'escopeta pel pessebre. Això devia tenir uns 17 o 18 anys, encara solter. Em vaig vendre inclús l'escopeta, eh? I vaig dir, no tiro cap més tiro. I ara feina tindria matar un pardal. Ara inclús a casa hi poso molles de pa pels pardals. Quan abans els matava, no? Vull dir, són coses que la vida et corteix o potser... ho analitzes o potser ho veus d'una altra forma, però jo crec que ara que he anat sospesant, he anat deixant coses i he agafat les activitats que més m'agraden, o que més m'omplen, o que més m'atrauen, no ho sé.
Bé, farem una primera pausa en el nostre programa d'aquest vespre, no sense abans convidar també els nostres oients per si volen posar-se en contacte amb el Joan Muntada, ja sigui per saludar-lo, per conversar amb ell, per manifestar algunes vivències del personatge d'avui. Bé, i escoltem doncs la música.
Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Glory, boy. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Thank you.
aquí en Louis Armstrong en quan els sants marxin plegats. Sí. Per què aquesta música trompetista?
El jazz m'ha agradat sempre, és de la música que m'ha encantat, i el Louis Armstrong era, no sé, tenia una vida com cantava que pues, a mi m'entusiasmava. Inclús quan anava a ballar amb la meva nòvia, diu senyora, venia la principal, la Bisbal, o bé la selecció de Bandia, es portava un trompetista que em sembla que en deien, no, el nom exacte me'n recordo, i l'imitava molt bé, i vull dir, ballant vibrava aquella música que tocava, perquè, no sé, el jazz a mi m'ha fet bellugar molt tota la vida, vull dir, és de la música que em sedueix més.
Fins i tot per animar-te.
Sí. Mira, allà en el quarto on faig figures de fang, quan tinc temps, tinc toca discos i sempre ho poso jazz, ho poso sardanes, poques músiques més, els icònics, vull dir, però normalment jazz o sardanes, mentre treballo, no et destorba, em relaxo i potser m'ajuda a inspirar-me, per què no?
Perquè a veure, aquí ja has assenyalat algunes quantes aficions, has fet sortir diverses vegades les figures de fang i que t'agrada fer figures de fang, ha sortit també la teva afició a fer pessebres, són feines molt, molt tranquil·les, que demanen molta concentració, molta paciència i també de relaxament, però en canvi estàs vinculat amb una entitat com a president, a més, que sovint deus anar com una moto, a part de la moto dels 16 anys, no? És a dir, com es viu aquesta tensió amb un home que més aviat tendeix a un cert voler viure una mica tranquil, no?
Sí. A mi la tranquil·litat m'agrada molt, vull dir, no és que sigui molt quiet, però la tranquil·litat m'encanta i m'ajuda a viure, no? El que passa que ara la feina meva d'haver-me ficat en el centre, la tasca que porto ara, s'està tornant una mica angoixant. Representa que se m'ha fet massa gran, hi ha massa activitats pel temps que jo tinc. No, se m'ha fet gran pel temps que jo tinc, entenc? Vull dir, i és clar, això és el que potser ara em priva de fer moltes coses que jo voldria i tinc obligacions, i llavors això de vegades es fa portar una mica de mal humor. Ara, de moment no hi ha d'haver cap problema, jo...
Controles, en gaudeixes de la feina aquesta?
Sí, m'encanta, no vull dir... Si em vaig a fer la tasca de president és perquè ja hi era ficat com a sotspresident, el que passa que no donava la impressió que no fos tan embolicada la feina o la tasca, si és que vols complir, si és que vols que la cosa funcioni, és clar, com més ganes fa el centre, més activitats hi ha, més has de ser a tot arreu, davant. No perquè els que se'n cuiden no ho faguin, però jo crec que si, no sé, els juvenils, els prejuvenils, si jo vaig allà, els un cop de mà, vull dir, els animo a fer una activitat, si em demanen cèntims, no pateixis, ja el Tomàs ja ens els donarà perquè ja ho arreglem, vull dir, els has donat un ànim a tots, i ho has de ballar-lo tot. I soc, sí, sí. No soc, però hi haig de ser-hi tot arreu, no?
Vull dir, presència, suport, coratge...
El que calgui, sí. I això, gràcies a això, potser el centre funciona. Sigui pel butlletí, sigui pel grup de muntanya, sigui, no sé, les caminades que fem, la marxa infantil, vull dir, hi ha una pila d'activitats que, esclar, anomenar-les aquí seria engorrós, però vull dir, intento llavors també fer sortides. Vaig amb el grup infantil, vaig amb el grup de muntanya, vaig a portar algun passeig als avencs, intento repartir-me i fer content a tothom, perquè de vegades ja ho dic, que ser president d'un centre gairebé has de ser una mica de psicòleg, perquè tothom els tinguis contents, no? Que costa molt això.
Bé, juntament amb la... com a president de la SEAC, també compagines una mica l'activitat amb els pessebristes. I de fet, des dels 18 anys fas pessebre un any rere l'altre, no?
Sí.
Abans et preguntava, els pessebres es guarden tots, els diorames aquests?
No, això hi havia l'alcalde, el Llorenç Casas, en Pau Descansi, que cada any que venia a Europa se va dir, això ho heu de guardar, això ho heu de guardar. I tothom se n'enreia, perquè deia, home, guardar aquests quadres tan grossos és impossible guardar-los. Guardar-ne una vegada podria ser, que podria ser. I llavors no hi havia un museu que tenim ara, que ara tenim el Museu d'Alt, que ens, això ens ha facilitat molt la feina, no? Però el que sí s'ha fet és reproduccions dels quadres que s'han anat fent. Qui els ha volgut fer? No tothom ha fet això, vull dir. Jo va haver una època que m'hi vaig entusiasmar i potser em vaig fer uns 17 o 18 o 20 quadres, que a la meitat els he regalat, a casa ja només me queden una dotzena, que aquests ja no es mouen perquè si no quedaré sense. I són reproduccions dels diorames que he fet durant una pila d'anys. El que em semblava que el podia reproduir, doncs el feia en una caixa i el tinc a casa guardat. Que ara hi dono un valor més important del que al començament que ho vaig fer-ho li donava. Llavors el feia, no sé, per dir-ho vulgarment, feia un passeig com els pets. Vull dir, m'és tan fàcil, ho tinc tant per mà, no sé. Ja diuen que vaig molt de pressa que les coses, de vegades, perquè quan haig de fer un diorama, per exemple, l'any que em toca fer el passeig, haig de fer un diorama. Primer estudio el que vull fer. Com ho tinc ben assimilat i ho tinc a dintre el cervell el que vull fer, agafo un guix i en un moment tinc el planteig fet. Vull dir que em passa molt de vida, ho tinc tan clar, i més si faig muntanyes encara més. Les veig tant les muntanyes que en el passeig em surten com els xurros. Vull dir que és molt fàcil. Quan de vegades una persona va fer una muntanya, veus que s'hi va matant i no li surt i que se li... i la torna a fer nova i la torna a arreglar i jo d'entrada amb el plantejament ja.
Perquè tot és fet amb guix.
Tot és fet amb guix, sí.
O sigui, no hi ha trampa, no hi ha pitró, no hi ha...
No. Ara pots posar a sota i pots posar-hi fora espant per donar-hi gruix, però vull dir que és fet amb guix i prou. I un sac a sota. Però vull dir que el planteig del pessebre per mi és vital. De vegades he passat dos dies sense començar perquè no ho tinc pla. I quan engego és que ja ho tinc, el bonet se m'ha encès i vinguen. I amb un moret tinc el pessebre engegat.
Per tant, a casa aquest any sí que heu fet pessebre, en tenies 12, no?
Bueno, sí, però de nou no.
De nou no.
Vaig fer el del centre amb els infantils que els vaig ensenyar a fer el pessebre, de Suro i Molsa, que estava allà a l'exposició del centre. Vaig ajudar a la Marina a fer el petit que vam fer conjuntament amb la Núria. Vaig ajudar el meu fill, el Jaume, a fer el gros que va fer juntament amb el Pere Sala. I vaig donar algun cop de mà amb algun altre, algun consell o alguna cosa dintre la meva petita capacitat, no? Però vull dir que el pessebre és de les coses que no deixaria mai. Ho tinc a dintre, és de les activitats que sí que només són 3 mesos a l'any, perquè comença el setembre fins per Nadal, però és una cosa que m'omple molt i potser, com faig un pessebre que és un paisatge, potser vinc tant la muntanya representa que més un relax doble fer un pessebre en paisatge. No sé, algun passa que hi disfruto molt més que no pas amb altres coses.
Perquè pel que acabes d'esmentar, aquí també hi has implicat els teus fills.
Sí, bé, això sí. Sí, sí. N'ha fet tots quatre ja han passat, pel pessebre.
I per l'excursionisme.
I per l'excursionisme, sí.
Tant vol dir que és allò que es transmet, diguem, de pares a fills, no? Allò, aquelles vivències.
Sí, bé, esclar, els petits, doncs, jo me'n recordo petits, tenien un motor amb sidecart i quan només en tenia tres de nanos, els ficàvem dins el sidecart, pujàvem la moto i havíem anat amb la moto a Castellcí a arreglar la casa a Colònies i havíem anat molts diumenges a treballar allà, però anàvem a la muntanya, anaves a treballar, ells jugaven però anaves a la muntanya a passar el dia i això potser se'ls ha enganxat, no sé, ara veig que hi ha el fill gran i el mitjà que ja tenen nets, ja tenen fills i ja venen d'excursió i diumenge vaig sortir amb les dues netes d'excursió amb el grup infantil. Vull dir, no sé, potser sense voler els ho inculco, potser ells ho agafen o...
Suposo que de totes maneres quan d'alguna d'aquestes aficions que has viscut tota la vida els fills també s'hi t'enganxen, que allà podríem dir que, no sé, que la SEA, com podrien dir altres entitats, serà una mica com una prolongació de la família.
Sí, 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 pot ser, hi entra amb això, sí, sí.
Que ja et deu fer goig que vagin els fills i els nets.
Oi tant, no? Diumenge mateix que tenia les dues netes, anava més cocoi que, mare de Déu, sí, sí. Clar, i veus que massa complicada es quedava a la tenda, diu, jo no vinc, jo em quedo aquí, va, deixàvem quedar-lo, que es quedés al càmping i nosaltres anàvem a caminar. I és el que menys li ha agradat la muntanya, però tot i així ja ha vingut. El que passa que, esclar, el que més li ha agradat ha sigut el Leandro, la Marina, el Jaume, i els petits veig que d'augment agafen aquest camí.
De fet, abans em parlaves de que eres un home molt de casa i que la família és abans que tot. Jo em preguntava, i què vol dir això, la família abans que tot? Com es viu, a més?
Home, no ho sé, jo hagués anat a moltes excursions programades al centre, que marxen el diumenge de bon dematí i tornen al vespre. Però esclar, si em trobo que si durant la setmana ja treballo, tota la setmana, que marxo a quarts de set del dematí i torno a les 9 del vespre, si llavors el diumenge, que és l'únic dia que pots estar amb la família, plenament, això quan érem petits, eh? I m'anava jo d'excursió, sí, jo m'ho passava bé, però a casa què? A casa què quedava? La senyora amb els nens i a viure, no? Vull dir, això m'hi mirava molt abans de fer una sortida, que en tant en feia alguna, perquè ella em deia, vés-hi, que tot fa gràcia, vés-hi. Però vull dir que excursions de Pirineu de 2 o 3 dies n'hi feres molt poques, perquè per no abandonar la família. No per no tenir-ne ganes, és per no abandonar la família.
Però has de buscar l'equilibri necessari.
Sí,
no?
Sí, sí.
La família,
l'he buscat treball, molt, això l'he buscat molt. Ara mateix vaig esquiar, però vull dir, marxo el dissabte al dematí i a les 6 de la tarda sóc a casa, vull dir, ja. Llavors, per compensar, doncs, algun dia la porto al cine i mira, em sembla que ja arreglo una mica el problema de casa, no? Vull dir, la porto a passejar, que es diu vulgarment, no? Però, esclar, jo crec que la família... I m'ha de bon resultat, eh? No en tinc cap queixa. No haig de ser egoista per mirar-me jo sol la meva activitat o els meus gustos. S'han de poder compartir, tant com se pugui.
Bé, fem una segona pausa en el nostre programa, en la nostra tertúlia, per escoltar, ara sí, una sardana de la Principal de la Bisbal.
Thank you.
un home de sardanes.
Sí, m'encanta, la música m'encanta molt. I deu fer 6 o 7 anys que es va començar a fer uns cursets aquí a Castellà, i la meva filla, la Marina, em va engrescar perquè anés a aprendre a ballar sardanes, perquè, esclar, jo anava a escoltar les sardanes, la meva senyora ballava i jo m'ho havia de mirar. I això sí, vaig decidir, vaig fer el curset, entre cometes sé ballar sardanes, però vull dir que almenys me defenso, no?
Se t'emporta la música del poble?
Sí, sí, m'agrada, m'encanta. Veus que hi ha tantes coses que m'encanten, però vull dir que la sardana també és de la música.
Que desperta el sentit patriòtic.
Sí, em sento més català.
Sí, sí. I com explicaries que poder el jovent avui no s'enganxi gaire amb aquest tipus de música?
No sé, és un problema això. Jo crec que el jovent té moltes coses ara per triar, té un ventall d'activitats per fer, llavors moltes activitats s'han trasladat a la nit de matinada, vull dir que t'arriben a casa a les 10, a les 7 del matí. Clar, llavors si hi ha un aplec de sardanes a les 10 del matí, si arriben a les 7 a dormir, a les 10 no hi són allà, per descomptat, no? Vull dir, ja, potser el món en què vivim se'ns ha complicat una mica degut a que hi ha un ventall d'activitats massa potser elevat.
Però poder, llavors cal tenir una certa edat quan t'estabilitzes.
Sí, bueno, esclar, vull dir, quan un és jove ho vol fer-ho tot, almenys ho vol abarcar-ho tot. Que jo, a mi em passava, i això que no era aquesta època, no? Anava a ballar, sortint del ball m'anava a treballar, al dematí m'anava a buscar bolets o a caçar, i m'ho treia del dormir. Però, esclar, no ho sé, ara com... És una llàstima, però hi ha algun poble que encara n'hi ha de jovent, que els veus ballant sardanes i que n'aprenen, i això que el Cort Inglès de Barcelona fa un curset cada any i va molt jovent, el que passa que n'aprenen i pleguen, vull dir, no hi ha una continuïtat. O per què? El motiu? No sé, és molt complicat. Jo no acabo d'encertar, vaja.
Bé, estàvem parlant fa una estona de la família, que la família ho era tot i que s'havia de buscar un cert equilibri amb totes les activitats que un feia per també viure la família, no? I de fet ens portes aquí un àlbum fotogràfic que també surt família. No sé, tens vivències així de la família que ens puguis... Que es pugui fer el retrat del Joan amb la seva família.
Ui, moltes, moltes. Nosaltres, ja dic que abans, tenia una moto, un sidecar, i vaig posar una cadireta petita davant i els tres nanos anaven dins del sidecar. I anàvem a pescar, anàvem per vacances, havíem anat alguns anys a Cardona, que tinc molt bons records. Passava les vacances allà a Cardona, amb els nanos, amb el sidecar, vull dir, anàvem a pescar, ja esclar, al ser Cardona, tenia el riu allà mateix, fèiem una activitat que fèiem de petit, amb ells, anàvem a pescar, un es banyava, l'altre pescava, vull dir que he intentat sempre endur-me'ls tots allà on he anat, sempre que he pogut me'ls he importat. D'aquí ve que, no sé, mira, ara fa uns anys vaig fer els 25 anys de casat, de matrimoni, i potser va ser el primer viatge, el segon viatge després del de nuvis, que vam anar sols, la meva senyora i jo, a fer un viatge, que sempre havíem anat envoltats de la canelleta, de nebots, de parents, vull dir, no anàvem mai sols. Quan tenia el 4L anàvem massa 8 nanos a dins del cotxe de cosins que venien a nosaltres a passar les vacances. L'ambient de casa m'ha agradat molt i vull dir, i que hi hagi quantitat de crios m'encantava, vull dir, no sé, és una mena de viure, ja que diria potser tanta canalla, no, com més nanos portàvem nosaltres, més disfrutàvem, més bé ens ho passàvem.
Bé, no, és tota una vivència, a més a
sí,
més,
sí.
No? De les maneres necessitaves, abans ho explicaves també, no?, allò de dir, doncs anar-te'n amb la dona, doncs a passejar una estoneta, no? Que sentia els ocells.
No, i tant, allò era un relax, vull dir, no sé, ara nosaltres fa una pila d'anys que cada diumenge ens trobem a casa som 3 o 4 matrimonis de família tots, i cada diumenge ens ajuntem a sopar a casa, d'un, diferent, no? Fem la roda, no? Doncs ara ens trobem que fem dues i tres tandes per sopar, perquè no hi cabem al menjador. Primer sopem els grans, llavors sopen els més mitjanets, i llavors venen els que venen del jovent, que venen de ballar, venen d'allà on sigui. Doncs fem, hi ha dies que fem hasta tres tornos, i això potser fa 30 anys que fem-ho, 35.
Ha de ser molt bonic, per això.
I ara venen ja els matrimonis amb els nets, i vull dir, es complica molt, però jo en tinc un goig grandiós de que això es continuï, de que els fills també s'hi trobin bé, no? Això vol dir que l'ambient de dintre es respira bo.
I tant. Bé, haurem de passar a comentar una mica les notícies que tenim del nostre món, no? Però abans segur que també ha hagut alguns fets del món en què tu has viscut que poder t'han marcat o t'han impactat d'una manera especial. Te'n recordes algun que et vulguis comentar?
Sí, a mi, hi ha moltes coses que t'impacten, i hi ha coses que et fan més, t'impressionen més que altres, no? Una de les coses que em va impressionar una mica, em vaig admirar molt, va ser quan es va pujar per mi home la Lluna. Això va ser les coses que a mi em van entusiasmar, a veure. Passaves d'una època que pràcticament no hi havia medis ni del comoció, com aquí diu, i anar a la Lluna de cop i volta, com que primera aquí no tenies masses informacions, així com ara Estats Units, se'n sort una casa al cap de dos segons ja ho saps aquí, llavors moltes notícies no te n'entraves fins al cap de mig any. Els medis de la comoció han avançat tant que és fantàstic en aquest aspecte, no? Llavors també em va impactar molt, ja en plan de família, allò que dèiem abans, el 23F, arribar al cop d'estat, vaig dir, home, si això s'embolica, no porti problemes, vull dir, sempre ballant ja amb pro de la família, no? Dic, si això es complica, què pot passar? I ja els fills ja començaven a ser espigadets, dius, del tanto que no, si s'embolica el país, malament rai, no? Vull dir, hi ha moltes coses que t'impacten i les oblides, però hi ha coses que et queden, no? Aquestes són dels que a mi m'han quedat.
I comentant algunes notícies d'actualitat, per exemple, no sé, a mi se m'acut això d'aquests dies, doncs els grans ajuntaments o ajuntaments de ciutat, diguem així, doncs posen tanques perquè la gent doncs llenci els seus arbres. Mm. Què hem de fer els arbres de Nadal?
Jo crec que esclar, la societat de consum arriba als límits, que llavors tenen feina a parar-ho, o bé a salvar, o bé a apedaçar-ho, no? Ara diuen que els arbres els tornin per fer un reciclatge, i els que són vius els planten. A mi em sembla molt bé. A la llarga tot anirà per aquí, no? Vull dir, s'ha de mirar de destruir el menys possible, d'aprofitar les deixalles el més possible. Si diuen que els arbres en fan abono pel camp una altra vegada i tornen al camp, a mi em sembla molt bé. Però esclar, potser hi ha un... darrere de tot això potser hi ha un rerefons de comercialitat, de diner, de poder, del que sigui, que la societat de consum ens porta per uns camins de vegades molt equivocats.
Perquè de fet aquests arbres ja deuen ser arbres de planter, de fet, no?
Gràcies a Déu, avui dia hi ha pocs puestos arrenquen arbres del bosc. Ja tots són arbres de planter, de jardí, d'envivero, no? Això ja és un punt que tenim guanyat, no? Perquè abans jo me'n recordo del Montseny i veure gent que tallava un avet i se l'emportava dintre el cotxe, amagat, però se tallava un avet maco i bonic del Montseny. A mi semblava que m'arrenquessin un queixal, no?, quan veia una cosa aquesta. Hem arribat potser a aquest punt que dius, almenys dintre de lo que es fa, ho anem apedaçant a mica a mica. Costa molt, costa, és com tirar deixalles al bosc. Els nanos els inculques de petits, però els més grans, encara us diu que agafa l'ampolla de la llauna de Coca-Cola, que no pesa res, que deu pesar 20 grams, i la llença, quan no li costa res pot posar-la a la motxilla i baixar-la fins a casa, no? Crec que portem un bon camí, el que passa que és molt lent.
Amb el temps la molsa la posarem de plàstic, també?
Podria ser, podria ser. És clar, actualment hi ha puestos que no et deixen ni anar a collir bolets. Hi ha puestos que no pots, si és el parc, no pots tallar una farigola. Si tothom ho fes tal com ho ha de fer, no hi hauria aquestes limitacions. Perquè si jo vaig a buscar farigola, no l'arrenco, la tallo. Aquella farigola, quan arriba el seu temps, torna a brotar i torna a viure. En canvi, si l'arrenques, tu emportes tot. I això és el que ha passat fins ara. Farigoles, romanins, han anat arrencant, i és clar, per evitar això, què han de fer? Prohibir-ho. Però esclar, passem del blanc al negre, i això és contraproduent.
Bé, mentre escoltem una música de fondo amb el Benny Goodman, haurem de passar també una mica, i ara com aquí diu, a passar l'última part del nostre programa, perquè com sempre, no sé, però són mal costums, ens tira el programa a sobre, no? Tres mesos abans, mentre escoltem la música, ens podries comentar per què el Benny Goodman amb Blues Kiss, no?
Sí, sí. És una música molt suau, que tinc molt bons records de quan anava a ballar amb la meva senyora. M'agrada el jazz, però hi havia moments que necessitaves un ball relaxant, no? I és una música que em relaxa, a Benny Goodman.
Escoltem-lo un minut. Com experimentes, o quina impressió et dona el fet de veure a les notícies dels diaris, sobretot aquests darrers dies, les agressions a les dones?
Em sap molt de greu que passin aquestes coses, però vull dir, jo crec que n'hi ha hagut sempre, el que passa que no se sabia. I ara pot ser que darrere de tot això també hi ha algú comercial, perquè tu pots creure tot aquest món, però és una llàstima que s'arribi a aquests extrems. Vaig veure dies enrere la notícia d'aquella senyora d'Andalusia que la van cremar viva, i bueno, fins aquí poder prou, no?
Els mitjans de comunicació són molt poderosos, no?
Sí, 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 a mi em fa molta por. A mi em fa molta por perquè et venen el producte, la seva forma, la seva manera, i per desgràcia et fan ballar com ells volen de vegades. Si un és molt, 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 com ho diré, molt ell, que no se sàpiga tombar pel que t'expliquen, de vegades fan ballar per allà on volen, eh?
L'altra notícia que et volia comentar, també breument, avui el diari surt de tots els diaris, perquè hi ha coses que són notícia a vegades, sí, sí, més sí, que d'altres,
sí, sí.
I posa a més tres fotografies de que el papa va tenir un desmai ahir en una cerimònia a la Capella Sixtina. Quan un llegeix això, amb un home de 78 anys ja, sí. Què en penses?
Home, jo crec que el papa, l'edat que té, potser s'hauria de retirar. El que passa que és, potser en menys escala, és el que em passa a mi, no? Que m'hauria de retirar al centre, però no el deu trobar substitut. Però, esclar, amb les activitats que ha de portar aquest bon senyor, jo crec que l'edat que té és per desmaiar-se.
Sí, bueno, això, a part de tot l'embalum que se posa, això, no?
I tant, i tant.
Bé, i ara sí, ara passem a aquelles bateria de preguntes-resposta que es demana tanta brevetat com la pregunta, gairebé, no? Digue'ns alguna resposta sobre la persona.
Sobre la persona? No ho sé, la persona jo crec que ha de ser... podríem dir un parell de paraules, ha de ser molt noble i vull dir, ha de ser ella mateixa, vull dir, no, noble, senzilla i humil.
I la família?
La família s'ha de defensar abans, davant de tot, vull dir, la família davant de tot el que hi ha en el món.
Sobre les entitats?
També, sí. Primer és la família que res, sí.
Però llavors la teva opinió o la teva resposta sobre les entitats, sobre la seva importància?
Bé, les entitats per un poble és molt bo que hi siguin, però esclar, hi ha gent que es pot cuidar de les entitats que no té tantes responsabilitats amb la casa, amb la família, entens? Solia poder trobar la persona dient que no, que pogués compaginar les dues coses.
És difícil.
El país ja em sento molt català.
Sobre la política?
No m'interessa la política.
La religió?
La religió me la van inculcar de petit i continuo sent fidel.
El món?
El món és molt complicat i ens el compliquen.
I la mort?
La mort és una cosa que hem de passar-hi tots, però vull dir que hi ha de ser-hi també.
I sobre el voluntariat?
És una cosa molt positiva del moment actual.
Digue'ns un llibre.
Un viatge al món en 80 dies, de Julio Verne.
I com haurem de córrer, digue'ns una vivència.
Una vivència...
O un plat de cuina?
No, una vivència, un viatge a Suïssa. I un plat de cuina amb les patates fregides.
Bueno, amb les patates fregides crema aquest vespre. Bona nit i moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
I bon
any a tothom.
I amb tots vosaltres, amics oients, fins dilluns vinent amb un altre estil.